Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si sumem la cistella de la compra, el lloguer, l'escola dels nens, les factures del gas i la llum, doncs segur que la majoria ens sentim identificats. Hem de fer mans i mànigues per quadrar-ho tot. Però és que en el cas de les famílies nombroses, la factura augmenta considerablement. 3 de cada 4 famílies nombroses no arriba a final de mes, segons un estudi de la Federació Espanyola que representa aquest col·lectiu. I Catalunya lidera el rànquing a Espanya pel que fa a la pobresa entre les famílies nombroses. Les polítiques familiars és conegut que mai han estat una prioritat pels diferents governs que han anat passant, i quan la situació econòmica es complica, doncs aquesta manca de polítiques justes i realistes es nota encara més. Totes les famílies, però sobretot les nombroses, han de fer malabars per arribar a final de mes. Un terç ingressa menys de 2.500 euros al mes per mantenir a 3 fills. I ja us podeu imaginar, doncs, com és de complicat. Catalunya és la comunitat amb més famílies nombroses que no poden pagar les factures durant més de 6 mesos. De fet, el 20% ha hagut d'ajornar els pagaments en alguna ocasió. I tot això al costat d'unes ajudes i unes prestacions que no acaben d'arribar on fa falta, i quan arriben tampoc no estan a l'altura. Què tal? Molt bona tarda, sóc la Yolanda Bernal. Ens volem acostar avui a la realitat de les famílies nombroses perquè és en aquestes llars on més està augmentant la pobresa. El Raül Sánchez és el president de la FANOC, la patronal que representa aquest col·lectiu. Raül, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
I Catalunya lidera el rànquing a Espanya pel que fa a la pobresa entre les famílies nombroses, no? Estem mal situats en aquest cas, en aquest rànquing.
Bueno, sobretot hi ha un indicador que ens fa veure que la situació és molt dolenta, que és que som la comunitat autònoma on més triguen les famílies nombroses en pagar les seves factures a 6 mesos. Uh-huh. Llavors això sí que ens indica que hi ha una dificultat, ja no només per arribar a final de mes, sinó per poder cobrir totes les despeses bàsiques que necessita una família.
Clar, crec que un 15% d'aquestes famílies s'han vist obligades en alguna ocasió a deixar de pagar alguna d'aquestes factures, no?
Sí, bueno, així és, no? Llavors això és un problema perquè veiem que això va creixent cada any. És a dir, que la taxa de pobresa i de risc d'exclusió social de les famílies que tenen més infants, doncs està creixent d'una manera molt important. Ja dic, només el fet de tenir infants ja és un fet que ja és causa de pobresa a Catalunya, que això ja ens hauria de fer pensar, però clar, el fet de tenir més infants, doncs és causa de més pobresa i de més risc, doncs, de poder no cobrir les necessitats bàsiques que necessiten els teus fills i la teva família. I llavors això pensem que són el capital humà que tenim al nostre país i per tant l'hem de cuidar d'una manera especial.
Clar, però llavors com s'ho fan per intentar cobrir el més bàsic? D'on es pot retallar per intentar anar tirant? No sé si han de demanar ajuda o bé en forma de préstecs al banc, ajuda a familiars, entitats socials...
Sí, bueno, així és. Moltes vegades es viu de préstecs, altres vegades és també la xarxa familiar que t'ajuda, és a dir, els avis amb això, doncs ja estem veient que són una ajuda molt important. Les pensions són ara mateix una font d'ajuda als més joves o a les famílies que tenen fills que reben aquestes pensions doncs com ajuda per la seva vida familiar, però bueno, això no hauria de ser així. I pensem que la causa de tot això és precisament que a Catalunya i també a Espanya, doncs fa molts anys que ningú s'ha preocupat de les polítiques de suport a les famílies i no tenim cap estratègia realment doncs, de polítiques familiars en aquest país, al revés del que ha fet tota Europa. Llavors pensem que això sí que ha de ser una cosa que se'ns haurien de plantejar perquè estem jugant amb el nostre futur.
Clar, i hi ha casos de famílies nombroses, un terç, si no m'equivoco, Raül, que ingressen menys de 2.500 euros al mes, i això, per exemple, en una llar amb 5 membres, vull dir, com es fa això? Els números no surten
és
de cap
molt
manera.
Poquet, és molt difícil, les famílies nombroses són realment especialistes en estalviar, són especialistes doncs, en estalviar menjar, són especialistes en reciclar la roba, són especialistes doncs, en treure d'allà on no n'hi ha per poder sortir endavant, però realment, bueno, per exemple, ara mateix ha sortit la nova taxa d'escombraries que s'ha de fer de residus, de gestió de residus, i per tant estem veient que tots els ajuntaments estan començant a pujar aquesta taxa segons el nombre de persones que viuen a la llar. i també segons el tamany de l'habitatge. Mm-hmm. Però, clar, no tenen en compte que aquestes famílies, per metre quadrat, possiblement estan vivint en menys espai que un senyor que viu sol en un pis de 60 o 65 metres quadrats, però també que les famílies nombroses, ja dic, són famílies que estalvien, que reciclen, que possiblement produeixen menys residus que una persona que viu sola. Mm-hmm. I això no es té en compte. Doncs si això ho multipliquem en tots els casos que té una família nombrosa, ens trobem que acaben pagant molt més que la resta dels ciutadans, i per tant els costa molt més arribar a final de mes.
Clar. I a veure, s'acosta l'hivern, arribarà el moment de posar la calefacció, un gest que sembla molt bàsic, evidentment, però que potser no serà possible en moltes llars, no?
Bueno, això ens passa, no? Ja ens diuen les enquestes aquestes que les famílies nombroses, la gran majoria, ja s'està plantejant reduir la despesa en calefacció i en gas, perquè és una despesa important, i a l'hivern que ve, doncs ja saben que hauran de passar una mica de fred si no volen doncs patir doncs problemes econòmics. Mm-hmm. I això és una cosa que no ens haurien de permetre, no? Que la gent passi fred o que no pugui tenir calefacció quan fa fred, bueno, per aquests problemes, no? I això és el que dic, que falta aquest suport, especialment, ja dic, entre les famílies que tenen més fills, doncs troben una carència absoluta de polítiques adreçada amb aquest col·lectiu que els pugui donar un suport per sortir endavant.
Clar, això t'anava a preguntar, què passa, Raül, amb les ajudes, amb les prestacions que no arriben on haurien d'arribar? Us queixeu vosaltres que l'accés a aquestes ajudes ho fixa el límit de renta, però no té en compte la composició familiar.
Bueno, això és una demanda que estem fent des de fa molts anys, no? Que moltes vegades les ajudes en aquest país es fan per límit d'ingressos, però no es té en compte la renda per càpita. És a dir, quanta gent hi viu amb aquella família. Llavors es diu, bueno, doncs, no sé, el que no guanyi més de 12.000 euros doncs no pot accedir a aquesta ajuda. Si té dos fills, doncs són 12.100. Si té tres fills, són 12.200. Però, bueno, és una cosa que no és justa i que moltes vegades la majoria de famílies nombroses sí que ens trobem que queden excloses de la majoria de prestacions socials quan realment són les que més necessiten accedir a aquestes prestacions. Nosaltres demanem, i ho estem demanant al govern de Salvador Illa també, que es faci una llei que digui que totes les prestacions socials a Catalunya doncs siguin per renda per càpita, és a dir, els ingressos de la família dividits pel nombre de persones que hi ha allà. Perquè tenim en compte que els fills no ingressen res i, en canvi, suposen una despesa important.
Exacte. I com és la conciliació en una família nombrosa? Perquè si de vegades és gairebé impossible amb un fill únic, com es fa amb tres o quatre? Això és una dificultat afegida a l'econòmica, no, Raül?
Bueno, és una dificultat molt important, realment, perquè poder tenir temps de lleure en família és molt difícil. O sigui, poder multiplicar la despesa que suposa sortir a fora i fer un dia doncs, d'anar a dinar a un restaurant o d'anar a un parc d'atraccions o d'anar al cinema, clar, si dos multiplicar per 5, per 6 o per 7, doncs la despesa és important, no? Per això també des de l'Associació de Famílies Nombroses sí que fem un esforç important per tenir cada mes poder acordar algunes activitats familiars que siguin gratuïtes o pràcticament a cost molt baix perquè les famílies nombroses puguin tenir aquest temps en família. Pensem que la conciliació és una cosa importantíssima. Si les pares no tenim temps per poder estar amb els nostres fills, és molt difícil que els puguem educar bé, que els puguem treure endavant bé, no? Uh-huh. I llavors aquesta és una demanda que també doncs fem, no? Que es tinguin en compte les famílies nombroses en tots els preus, per exemple, que es fan en activitats per joves, activitats per nens, ja siguin públiques o ja siguin privades. Uh-huh. Bueno, perquè aquí, si no hi ha aquest temps de lleure, realment es provoca moltes tensions a la família, es causa moltes vegades d'estrès i fins i tot de ruptures, que de vegades és causa de molts problemes socials que venen després, no? Si no hi ha atenció dels pares, hi ha fracàs escolar, ens trobem amb violència, ens trobem amb addiccions, que moltes vegades se solucionen prevenint i ajudant a les famílies a tenir temps a dedicar als seus fills.
Clar que sí. Doncs queda molta feina a fer encara, no només per facilitar la conciliació, sinó per ajudar moltes famílies a arribar a final de mes, cosa que és més complicada en les famílies nombroses, i perquè tothom doncs, pugui cobrir les necessitats més bàsiques sense haver de passar-ho malament. Gràcies, Raül Sánchez, president de la FANOC, per acompanyar-nos aquesta tarda a la Linterna de COPE Catalunya i Andorra. Que
moltes
vagi molt bé, Raül.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundonatura.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
COPE Cataluña y Andorra.
¿Preocupado por la seguridad de su negocio? Auservi Group es la empresa de seguridad integral que ofrece las soluciones que necesitas. Confíe su seguridad y la de su negocio en manos de profesionales. Y llámenos al teléfono 93 418 91 57 y le informaremos de todas las ventajas. O visítenos en la web auservigroup.com.
No más cambios de humor ni bajones de energía con el triptófano con Esvalguanda de Naturtierra, que ayuda ante situaciones de estrés y mejora tu estado de ánimo. De venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorio Sincha Diet. Complementa tu vida,
Naturtierra. Ya tienes el reloj suizo y el coche alemán. ¿No es hora ya de darte un lujo ibérico? Visita maximilianojabugo.com. Maximiliano Jabugo, el lujo ibérico.
¿Estás cansado de lidiar con impagos en tu comunidad?
No más preocupaciones. Con vecinomoroso.es reclama esos impagos de manera rápida, efectiva y de forma totalmente gratis para la comunidad.
Regístrate hoy mismo en vecinomoroso.es y olvídate de los problemas financieros en tu comunidad. Vecinomoroso.es, la solución a tus problemas de impagos en la comunidad.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Insulta en redes sociales desde el anonimato y que amenaza y que humilla.
Sería tan importante para este país que se tomara la decisión de sancionar de verdad.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte. Escuchas COPE. Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Protecció Civil ha desactivat aquest migdia l'alerta del Pla Inuncat per les pluges de les últimes hores, però no guardeu el paraigües perquè això no vol dir que deixi de ploure. Aquesta tarda han continuat les precipitacions, sobretot a les comarques del sud, del nord-est i del litoral i prelitoral central. I demà s'esperen més pluges als dos extrems del litoral i les onades de tensió poden superar els 4 metres al terç sud cap al final del dia, per tant, molta precaució. I el panorama hem de dir que no millora gaire de cara a dimecres. Les temperatures seran molt similars a les d'avui o inclús una mica més altes. I ens interessem també per la situació a les carreteres i per això li preguntem al Roger Serra. Què tal, Roger? Bona tarda.
Hola, bona tarda. A aquesta hora parlem bàsicament d'aturades habituals en aquesta xarxa viària més propera a Barcelona. Això vol dir a l'extrem nord, sobretot, carregades ara la C33 i la C58 entre Montcada i el Nus, d'entrada a Barcelona. També aquest tram habitual de Parets-Mollet de la C17 lent amb aturades, 2-3 quilòmetres, direcció Barcelona. Però és que a banda de les aturades, podríem dir habituals, tenim una incidència. Autovia 2, zona de Collbató. Hi ha un vehicle avariat que talla carril en sentit Barcelona. No hi ha grans cues, però sí que parlem de retencions de quilòmetre, quilòmetre i mig, com dèiem, a causa d'un vehicle avariat en aquest tram d'autovia A2 a Collbató i en sentit Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
I després de la publicitat parlarem d'impostos. Ja sé que no és un plat de gust per a ningú. S'acosta el 2025 i el que segur que ens portarà l'any nou doncs és un augment dels impostos locals. I parlarem en concret sobre què és i què suposarà la nova taxa de residus.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Naturgy presenta al equipo ahorro en Misión Cocina.
Modo eco del lavaplatos activado.
Los tapers calientes fuera de la nevera. ¡Ahora!
¡Queman!
Cuidado, hombre.
Es el equipo ahorro. Te ayuda a ahorrar, sea cual sea tu energética.
Encuéntralo en las redes sociales de Naturgy.
¡Hola! Que tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta. Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
No fighting. No fighting. No fighting. Shakira,
Shakira. I never really knew that she could dance like this. She make up her head wanna speak Spanish. Como se llama? Bonita. Picasso.
Shakira, Shakira.
Oh, baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body.
Mesos per l'arribada de l'any 2025 i amb l'arribada de l'any nou, doncs ja tenim una cosa clara i és que pagarem més impostos locals. I no seran uns pocs euros, La pujada oscil·la depenent de cada ajuntament, però hi ha poblacions amb un augment a comerços del 80%. I quina és la causa? Doncs per un estancament en la recollida selectiva de residus, la Unió Europea reclama a Espanya que la taxa d'escombraria sigui finançada per un impost específic i finalista. S'ha de cobrir el 100% d'aquest servei. Això que representa? Que tots els ajuntaments han de pujar l'impost municipal i això afecta els 8.132 municipis que hi ha a Espanya. Avui a COPE Catalunya ens aproximem a aquestes noves taxes on cada ajuntament ho fa a la seva manera. Hi ha tres criteris per establir el cost total de l'impost: consum d'aigua a una casa, metres quadrats o un recàrrec a preu fix. En el cas de Badalona, per exemple, que ja ha començat a cobrar un recàrrec anual d'uns 100 euros per habitatge, o el cas de l'Hospitalet, que recaptarà de mitjana per a partir del 2025, 100 euros anuals per cada casa. A Girona, la nova taxa de residus, que canvia substancialment, passa a tenir 35 supòsits per a les llars. Sergi Tol, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda, Yolanda.
A Herrera COPE Catalunya hem escoltat avui a Sílvia Aliu, que és regidora d'Hisenda de l'Ajuntament de Girona. I quan pagaran de taxa aquí a Girona, Sergi?
Sí, bueno, a Girona és complicat, perquè passarà a passar-se de dos únics supòsits, que són casa i pisos, a fer-ho en 35 de diferents, tenint en compte la superfície de l'immoble i el consum d'aigua. Per tant, són molts supòsits per ajustar la teva pregunta, Yolanda, però sí que ara sabem el mínim i el màxim. Com molt bé has explicat, a Herrera en COPE Catalunya i Andorra hi ha estat la regidora d'Hisenda de l'Ajuntament de Girona, Sílvia Aliu, i ens ha confirmat les xifres totals de la nova taxa.
El preu que pagarà l'habitatge per dia ens podem, va una forquilla de 55 cèntims a 1,07 €, val? Que és el servei real, el cost real de que tu facis els teus residus a casa teva i el deixis perquè la ciutat, diguéssim, l'empresa que ho gestiona, faci la regestió del residu, val? I per tant tu puguis seguir generant. Per això t'ho dic, vull dir que una assegurança de cotxe et val 500 euros a l'any.
Clar, al nostre company José Miguel Cruz, la regidora li ha fet una comparació, no? Sempre podem fer comparacions. Sí. Diu, home, al dia el cost mínim serà 55 cèntims, un euro amb 7 cèntims. Per això, ficant en tot un any, la part mínima a Girona tindrà un cost de 275 euros i la màxima de 390. Però a tots els ajuntaments hi ha pujades. El que no hi ha és uniformitat de criteris. És a dir, cada ajuntament fa el que vol i ho pot fer. És evident que cada ciutat és diferent amb un altre, no?
Clar.
I té una manera de gestionar diferent, no? Per exemple, la ciutat de Lleida seguirà metres quadrats. Amb altres se seguirà, com tu molt bé has explicat, doncs, un impost i un gravamen finalista. A Barcelona i a Girona s'implicarà més el consum d'aigua de les llars. Sílvia Aliu ha explicat per què a Girona, i també es fa a moltes altres ciutats, seguirà aquest barem per establir la taxa d'escombraries, perquè diu que la taxa d'aigua que hi ha a una llar és el millor indicador del consum.
Correlació positiva amb l'aigua és que està demostrat que l'aigua presenta una correlació positiva amb la generació de residus, val? I depèn, entre altres factors, del nombre de persones que habiten en aquest domicili. Per tant, nosaltres creiem que era un indicatiu inicial que podia guiar molt bé amb la taxa individualitzada per cada habitatge.
Aquí consum d'aigua, per exemple, a Lleida Ciutat el mètode serà metres quadrats del pis. Pot haver-hi també una injustícia. Una persona que visqui sola en un pis de 150 metres quadrats, que potser ha heretat d'un barri, doncs pagarà molt més que no pas una família de 5 que viu en un pis de 80 metres quadrats. Ho dic per el que és la despesa de les escombraries. Perquè una persona farà menys escombraries que no pas 5, no?
Sí, sí.
I aquest és el gran debat que hi ha a hores d'ara, que ara en parlarem, no? El que sí que queda clar que tots els ajuntaments, que evidentment no els agrada pujar els impostos, perquè això és sempre una imatge negativa,
clar,
de cara a l'alcaldessa.
És impopular.
i el alcalde, ser molt impopular, sempre te marquen dues coses. Primer, que és una obligació de la Unió Europea, per dir, nosaltres apugem els impostos, m'ho marca Europa. I després te recorden que la filosofia del tribut, que és certa, és qui contamina, paga. Per tant, si hi ha una reducció progressiva de residus i hi ha una millora amb la recollida dels mateixos, implicarà en els pròxims 3 anys que aquesta taxa es rebaixarà. Una altra cosa és si després ho fan.
Clar, i els experts, el que diuen els experts en tributs és que aquí no hi ha compensacions clares a la nova taxa, no?
No, clar, per exemple, en parlament, te'n recordes del passat divendres amb la taxa de l'IBI, que és la taxa que més ingressen els ajuntaments?
Sí.
3 ajuntaments són líders d'Espanya.
Correcte,
Tarragona, i els 3 els tenim
aquí.
Sí. Exacte. Per què? Perquè s'ha fet la revisió catastral durant 30 anys. Es van explicar el per què. Però ara aquests ajuntaments el que estan fent és congelar l'impost de l'IBI, però no el rebaixen. Per tant, el nostre consell és, quan fem el raïm, que ens guardem 300 o 400 euros dels impostos municipals que pujaran al llarg de l'any. No? Al migdia de COPE Catalunya i Andorra hi ha estat l'expert en impostos de l'empresa NT, Consultoria i Innovació Ambiental, Pablo Pellicer, el qual ens ha explicat un interessantíssim estudi de la mitjana. Parlaríem que cada ajuntament pot tenir la seva excepció, no? Però la mitjana és que amb l'actual taxa d'escombraries es cobreix el 58% del cost. Per tant, el que s'ha de pagar a partir d'ara de mitjana a cada ajuntament és un 32%.
Ens trobem a moltes entitats locals que hi ha taxes molt diferents, no? Potser hi ha alguna que té, per posar exemples una mica, no? Potser hi ha algun municipi que pagui 20 euros i altres que paguin 100 i escaig, no? Clar, el que han de fer tots aquests municipis és cobrir els costos. Els costos són diferents, si és un municipi més gran, més petit, etc. No? Però sí que vam fer un estudi, anualment fem un estudi sobre aquest tema, i aproximadament actualment al conjunt d'Espanya estan al 58,8% de cobertura de costos, el que vol dir que hi ha un increment significatiu a la majoria de casos per assolir el 100% de cobertura.
Parlava perfectament Pablo Pellicer, que han dit aquest increment significatiu, no? Bé, cada ajuntament pot ser diferent, però si fem una mitjana és del 32%. Ui, viu, Déu, perquè aquí estem parlant, no són pocs euros, eh?
No, 32%, escolta.
De mitjana, no? Però un ajuntament, amb algun comerç també, perquè la recollida d'escombraries de comerç està aplicant 70 o 80% de pujada. Aleshores, centrem en els mecanismes, en aquests tres mecanismes que estableixen l'impost. Si és pel consum de l'aigua, si és per metres quadrats, o bé si és un impost finalista amb una quota anual. Pablo Pellicer ens ha dit que la quota anual té un problema, veritablement, que és injusta, perquè aleshores significarà que el que no està reciclant surt beneficiat al ser una quota anual que també pague el que recicle.
Establir mecanismes per diferenciar vivendes, no? Perquè, si, per exemple, o sigui, no, la llei no entra en aquest sentit de com s'ha dissenyat això, no? I llavors aquesta diferència entre municipis. Però, per exemple, si ara, en comptes de tenir, segons el consum d'aigua, tenim una quota fixa anual, no? Vol dir que les persones, independentment de quantes persones hi hagi, de quants residus generin, estan pagant el mateix. De manera que, tàcitament, qui genera menys està subvencionant a qui genera més, no? Perquè qui genera més costos. Aleshores, per exemple, fer-ho segons el consum d'aigua, hi ha una correlació entre consum d'aigua i generació de residus, perquè indica si hi ha persones vivint a l'habitatge, si consumeixen més o menys i tal, i hi ha una correlació bastant significativa en respecte al consum d'aigua.
Doncs, per tant, a Pablo Pellicer veu aquestes diferències que pugui haver-hi amb la quota anual respecte a altres criteris, perquè significaria que no impulsaria una més justa distribució en quant al reciclatge individual i personal de cadascú. Però també tenim a Yolanda, jo crec que la clau de tot. Ens ha dit a Benja Anglès, que és professor de Dret i Ciències Polítiques de la Universitat Oberta de Catalunya i expert en Dret Tributari. Segons a Benja Anglès, en tots els criteris que està aplicant tots els ajuntaments de Catalunya, falta la part més important, que és la falta de motivació per reciclar bé. És a dir, no hi ha cap mena d'exempcions amb el nou tribut que hi haurà. Considera que en aquest cas se vulnera el que seria la filosofia del tribut, no? Que és premiar els que millors reciclen. Segons Benja Anglès, que hi hagi aquesta falta de motivació perjudicarà amb el reciclatge de cara amb els pròxims anys.
Lo greu del sistema, que no tingui en compte la brossa realment generada, no és només que pugui ser injust perquè dues persones pagaran el mateix només perquè el fet perquè tenen la mateixa superfície de vivenda o perquè consumeixen la mateixa quantitat d'aigua, sinó que tampoc hi haurà l'incentiu per reduir. Perquè si al final el que determina la taxa de brossa que paguem és la superfície o el consum d'aigua, aleshores no reciclarem més, perquè encara que reciclem més, continuarem pagant el mateix. Per tant, és una doble injustícia. I per tant, aquell motiu pel qual se va crear la directiva i el govern espanyol ha transposat per aconseguir que els ciutadans reciclin més, tampoc s'aconseguirà.
Doncs aquest és el pronòstic de Benja Inglesa. Té una part de raó, eh? Ara imagina't, veïna d'Esplugues i veí d'Esplugues.
Sí.
Tu recicles?
Jo sí.
I no, però i tens aquí, fas l'esforç del vidre,
clar,
del paper...
Sí.
Val? Quatre, en aquest cas, I pagues 300 euros d'impost. Jo no reciclo i pagaré el mateix.
Pagaré
el mateix. 300 euros, o el que sigui el tribut.
Sí. Clar, alguna cosa
falta
no...
aquesta falta motivacional.
Clar.
Perquè teòricament, doncs...
Clar, si has de pagar el mateix, perquè faràs l'esforç, és evident.
Exacte. Exacte. Sobretot el problema és també com ho comproves, no? Reitero que no és fàcil comprovar de que una família recicle o l'altra no? Que una persona sí que ho fa o no. Però quan hi ha aquest tipus de taxa, doncs aquest aspecte pot ser fonamental de cara al futur. Reitero que els ajuntaments ara, com que no haurà de pujar impostos, parlen de les dues coses, no? Un, que és una ordre europea, certa, per l'ordre europea ve per un estancament amb el reciclatge, i dos, que hi ha una opció de que hi hagi una revisió. Però la revisió sempre es produirà si a les grans xifres, doncs hi ha un augment del reciclatge selectiu. Però que quede clar que l'any 25 ens han de preparar la cartera que pagarem més impostos.
Exacte, ja ens podem fer la idea del que se'ns ve a sobre amb l'arribada de l'any nou, més impostos locals, o sigui que, com tu dius, toca apretar-se el cinturó una vegada més.
La mitjana és del 32%, però hi ha ajuntaments que amplien aquest 32% i per tant és molt més.
Molt bé, gràcies, Sergi, t'espero d'aquí a una estoneta.
I ja parlarem de l'actualitat d'aquest dilluns. Gràcies, Jolanda.
Exactament. Fins després. Adéu. ¿Eres propietario de una vivienda o vives de alquiler? Línea Directa protege tu hogar en todo momento. Seas inquilino o propietario, el seguro de hogar de Línea Directa se adapta a tus necesidades para que tu vivienda y tus bienes estén protegidos siempre. Cámbiate ya al seguro de hogar más completo y te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en @expositocope y @linternacope o en nuestro Facebook La Linterna.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz. De la luz. Factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en tres plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Estimular la ment, l'estimulació cognitiva, és la millor manera de prevenir malalties com l'Alzheimer o altres demències en persones sanes. L'estimulació cognitiva és una eina que tots tenim al nostre abast i ja doncs, només és qüestió de voluntat. La Marina Guitart és psicòloga i coordinadora dels centres de rehabilitació d'AC Alzheimer Center Barcelona. Què tal, Marina? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
A veure, quan estem sans, doncs no li donem gaire importància, no? Però què podem fer tots nosaltres per estimular la nostra ment? Què és el que més podem potenciar? No sé, habilitats, memòria, orientació... Com ho podem fer? De quina manera concreta?
Sí, a veure, tot el que puguem estimular generarà reserves al nostre cervell, farà que el tinguem més sa, més actiu, amb més connexions i, per tant, estarà més preparat per protegir-se d'alguna manera davant de qualsevol malaltia degenerativa.
Però de quina manera? Hi ha algun exercici?
Podem doncs, aprendre un idioma, uh-huh. aprendre a tocar un instrument, uh-huh. o simplement podem mantenir-nos actius doncs, amb activitats que ens facin pensar, uh-huh. amb, fins i tot amb jocs, o relacionant-nos amb altres persones. Quan la gent és gran, que tendeix a aïllar-se moltes vegades, si es mantenen actius socialment, uh-huh. també estan més protegits davant dels dèficits que puguin aparèixer.
Uh-huh. Clar, i això, evidentment, beneficia a persones sanes, però és que també a les persones ja diagnosticades d'alguna malaltia neurodegenerativa, perquè imagino que es podria alentir l'abans dels símptomes i de retruc també facilitar la feina als cuidadors, no?
És enlentir, allargar al màxim temps possible la seva autonomia, uh-huh. a fer que la pèrdua, encara que sigui inevitable, pugui ser més lenta i puguem ser més autònoms durant més temps.
Clar, i aquestes activitats que tu em comentaves, Marina, poden millorar també l'autoestima dels propis malalts, no? Que veuen doncs, que són capaços de fer avenços.
Sí, aquí justament treballem moltes vegades amb persones grans que no han tingut accés a les noves tecnologies o l'han tingut ja molt, molt darrerament, i el fet de poder fer servir allò que fan servir els seus nets doncs els dona molta alegria el poder fer coses amb una tablet, sempre amb ajuda, evidentment. Doncs això els hi proporciona una seguretat, una autoestima i els hi obre tot un món de possibilitats també.
Clar, i m'imagino que totes aquestes activitats es poden anar adaptant doncs a mesura que avança la malaltia i també a cada tipus de pacient, no? Sempre hi ha coses que es poden fer.
Sempre, sempre, i sempre les hem d'adaptar no només al moment de la malaltia, és a dir, amb la mateixa persona en diferents moments es podran treballar unes coses o unes altres, o es treballaran amb més o menys ajudes en funció del moment. Però, a més, també hem de tenir molt en compte les seves preferències. Han d'estar motivats, allò que han d'esforçar-se els hi ha de venir a gust, o han d'entendre l'objectiu del que estem fent.
Clar, com és d'important, no?
No fer per fer.
Mm-hmm. Clar, i com és d'important, Marina, mantenir el cervell actiu, no? Tu ho deies abans. I per fer-ho, sempre és recomanable estar aprenent alguna cosa, perquè això és bo pel nostre cervell. Però consideres que som prou conscients d'això?
Cada vegada més. Cada sí? vegada més. Abans era estar malalt o no estar malalt, i ara és tenir mm-hmm. qualitat. Malgrat tenir una malaltia, és tenir qualitat i poder fer coses, encara que siguin adaptades o amb ajudes o amb persones que ens acompanyen.
Mm-hmm. I està demostrat que ser mentalment actiu redueix les possibilitats de desenvolupar una demència, per exemple?
No, probablement no. Desenvoluparem la demència igual, però... Uh-huh. Trigarem més temps a que es manifestin els símptomes o que es notin els dèficits, o tindrem moltes més eines per fer front a aquests dèficits i funcionar més millor durant més temps.
Estarem millor preparats, no? Perquè hem entrenat el nostre cervell.
Estarem millor preparats perquè la malaltia doncs, la detectem... bueno, quan la detectem, nosaltres ens hem mantingut més temps millor.
Mm-hmm. Sí, demà, Marina, és el Dia Internacional de les Cures i la setmana que ve, el dia 5 de novembre, el Dia de les Persones Cuidadores. Que important que són, no?, els cuidadors, i de vegades que poc cuidats que estan.
Molt, molt. De fet, és com un símptoma secundari de la malaltia. Els, mm-hmm. els cuidadors moltes vegades en malalteixen d'altres temes, d'ansietat, de depressions, malestars físics... I són molt importants. De fet, el malalt estarà millor i funcionarà més autònomament en funció de com actuï el cuidador. Per tant, ha d'estar cuidat i ha de poder tenir accés a un aprenentatge de com fer-ho millor i sobretot de com cuidar-se, de no descuidar-se, perquè a vegades deixen d'anar a cites mèdiques per cuidar el malalt. El malalt està totalment ben cuidat i el cuidador es descuida a si mateix perquè no té temps per tot i es pensa que no és tan important, però un bon cuidador ha d'estar ben cuidat, si no, no podrà cuidar bé.
Clar que sí. Marina Aguitart, psicòloga i coordinadora dels centres de rehabilitació d'ACE Alzheimer Center Barcelona, gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda a la Linterna de COPE Catalunya i Andorra, i insistim, no, en la importància de posar a treballar el cervell. Sempre li podrem trobar feina, sempre hi ha coses per aprendre, i si així doncs podem reduir els riscos de patir en el futur una malaltia neurodegenerativa, doncs encara molt millor. Prenem tots bona nota. Marina, gràcies, bona tarda.
Gràcies, adéu.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Anotad bien este número de teléfono, 93-476-3055, 93-476-3055. Es el teléfono de Medicentre, un centro que está ubicado en la calle Consejo de 100-160 de Barcelona, donde te puedes tratar con esa medicina que se llama regenerativa y que muchos de vosotros ya conocéis, y que conocéis también al doctor Humberto Los Certales, que es médico de medicina interna y experto en esta medicina regenerativa con más de 20 años de experiencia. Doctor Los Certales, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, 20 años de experiencia dan para mucho, ¿no, doctor?
Bueno, sí, alguno más incluso.
Habrá visto usted de todo, ¿no?
Bueno, sí, la verdad es que podría estar horas y horas hablando de casos y cosas, ¿no?, relacionadas, y viendo experiencias pues buenas y otras que pues no son tan buenas, pero realmente con esto al menos tenemos una bastante acertada visión de lo que va a ocurrir, que eso ya es importante.
Y tanto. Cuando acudimos a la medicina regenerativa, ¿lo hacemos como última opción, doctor, después de hacer una peregrinación?
Bueno, muchas veces sí. Lo que pasa es que afortunadamente muchos pacientes pues nos han escuchado, nos han oído o se han interesado, porque también hemos publicado cosas en internet y han podido ver, y realmente entienden que puede ser una opción antes de llegar a males mayores o a soluciones de más envergadura, y realmente es una intervención que es bastante limitada en cuanto es mínimamente invasiva, son intervenciones, quiero decir, médicas, utilizando unas herramientas que lo que van a hacer es autorreparar el cuerpo, y por tanto es una alternativa muy importante y es y puede evitar que vaya más adelante, que el problema acabe siendo tan grave que no tenga más soluciones que pasar por quirófano. Uh-huh. Y realmente estamos viendo que hay pacientes que vienen todavía, que hay muchas que realmente están más incipientes y realmente el trabajo es mucho más efectivo. Claro, cuando vienen que está muy muy degenerado, es más difícil, es más complicado, se tarda más y a lo mejor no se consigue completamente, pero bueno, siempre conseguimos muy buenos resultados.
Si hablamos de la artrosis de rodilla, es algo muy generalizado, ¿no? ¿Cómo nos trata? ¿Qué hacen ustedes en Medicentre, doctor?
Bueno, artrosis de rodilla yo creo que es una de las agradecidas, ¿eh? Porque primero que es bastante común, es bastante frecuente, es una de las nuestro caballo de batalla, es una de las articulaciones que más tratamos, porque es muy asequible, es fácil de llegar a ella, se puede trabajar muy bien, además hemos podido demostrar con pruebas objetivas cómo somos capaces, cómo el sistema es capaz de autorrepararse, y cartílagos que dice, bueno, este cartílago ya está en un grado 3-4, que ya es muy avanzado, al cabo de un tiempo de estar trabajando con herramientas de medicina regenerativa, me pasan a un grado 1 o 2, con lo cual el paciente recupera la función totalmente y tal, y de esto tengo centenares de experiencias y centenares de casos, algunos muy muy ilustrativos, que los hemos utilizado en congresos, incluso porque con resonancias antes y después del tratamiento, donde se ve perfectamente cómo se ha mejorado esa calidad del cartílago, cómo ha mejorado el volumen, la densidad, cómo esa persona, además a la clínica, es una articulación muy agradecida. Realmente yo estoy muy satisfecho cuando una persona viene con un problema de artrosis rodilla. Sé que vamos a conseguir un muy buen resultado, si no es 100%, será el 90%, 95%, porque realmente es muy agradecida, fácil, uh-huh, asequible, siempre empezamos con herramientas baratas, asequibles, que realmente tienen poco coste, ¿sí? Y si estas van bien, pues perfecto, seguimos con estas, y si no van bien, pues tenemos algunas un poco más sofisticadas, pero incluso para artrosis de rodilla, normalmente no hemos tenido que ir a piezas, o sea, a aquellos tratamientos extremadamente laboriosos, como son células de tipo STEM, ¿no?, la célula madre. No ha hecho falta con células de regeneración simples, de estas que se hacen en una horita, se pueden hacer en la consulta, se puede hacer trabajar perfectamente y unos resultados muy buenos. Yo realmente, si una persona tiene un problema de rodilla, que venga, que nos lo miramos, porque los resultados con medicina regenerativa son realmente extraordinarios.
Además, importante, siempre lo remarcamos, doctor, la primera visita, súper importante, para explicar, para que usted nos comente y llegar a un entente. Importante la primera visita porque, además de ser gratuita, es informativa.
Sí, lo que vamos a hacer es revisar un poco, me trae las pruebas, si no las tiene, a veces las pido yo, si veo, bueno, es que esta resonancia hace 7-8 años, casi que vayamos a hacer una nueva, ¿no?
Sí.
Y yo mismo ya les pido, les hago la petición, y podemos ver dónde estamos, si viene bien documentado, pues se analiza y se le dice, mire, pues vamos a hacer esto, esto y esto, y vamos a conseguir esto y esto y esto, y usted cuando quiera, sin ningún compromiso, pues empezamos a trabajar, y la verdad es que estarán satisfechos sin ninguna duda.
Desde luego son muchos los casos exitosos que han pasado por las manos del doctor Humberto Certales, médico de medicina interna y experto en medicina regenerativa. 93-476-3055 en la calle Consell de Sen, 160 en Barcelona. Y está Medicentre. Doctor, gracias.
A ustedes, buenas tardes.
En tiempo de juego, siempre pasan cosas.
Soy oyente vuestro desde hace muchísimos años y lo soy gracias a mi padre. Mi padre era gran aficionado a la radio y todas las noches encendía la mesilla de noche para escuchar vuestros programas nocturnos con las consiguientes quejas de mi madre. Mi padre falleció hace 6 años. Y hace unos días mi madre vino a casa con la sorpresa de que por la noche escucho la voz de Juanma Castaño desde su habitación. Y cuando le pregunto qué hace escuchando el partidazo si nunca ha visto un partido de fútbol en toda su vida, me contesta que os escucha todos los fines de semana y todas las noches porque escucharos le recuerda a mi padre y es un poquito más llevadera su ausencia.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Tomás, muchísimas gracias. Es que son cursos históricos tan maravillosos.
La emoción del deporte, la emoción de la radio.
Llega el otoño loco de Cepsa. Ahora si eres de Cepsa Go, ahorra 10 céntimos por litro en todos tus repostajes. Descarga la Cepsa Go y disfruta del otoño loco hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en cepsa.es.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Prisa, ruido, pantallas, compras. Todos buscamos la felicidad, pero a veces lo hacemos en el lugar equivocado. Y si lo que buscas está en tu interior, Dios tiene un plan para ti. Prepárate para la búsqueda más importante de tu vida en buscaentuinterior.es. 10 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Por tantos.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
En algun moment de la seva vida el trencament d'una amistat, un procés al que segurament no li donem prou importància però que moltes vegades és dolorós i costa d'acceptar. Es parla sovint del dol davant d'una ruptura de parella, però no tant del dol que també es passa doncs, quan es trenca una amistat, però que socialment està molt més invisibilitzat. Potser una explicació és que donem per fet que tindrem moltes amistats al llarg de la nostra vida i, per tant, doncs, també hi poden haver trencaments. Això sí, si no es gestiona bé, poden deixar seqüeles emocionals. Mar Puerto.
Sí, el dol d'una amistat és molt comú, però menys visible socialment. De fet, és una pèrdua tant o més dura que la d'una ruptura de parella i per això els experts recomanen construir un espai de dol per superar-ho. Una amistat pot evolucionar cap a un altre sentit perquè les dues persones ja no estiguin en la mateixa etapa i això és el que no es mostra en la mateixa mesura i acaba provocant decepció. Això, de fet, és el que li ha passat a la Laura Fabregat, que ha viscut una ruptura en una amistat de molts anys. Diu que per ella ha estat un xoc.
Sincerament, a dia d'avui encara tampoc entenc molt bé què va passar. Però era una persona que jo des que era petita pues, la tenia la meva vida present, fèiem viatges juntes, un munt d'activitats i tot, i un dia per l'altre es va basar en les opinions d'altra gent i va voler com deixar-me de ser amiga meva, així de cop i volta. Llavors, digerir tota aquesta informació va ser un xoc per mi, no?
I és que les fases del dol en una amistat són similars a les del dol per la pèrdua d'una persona estimada i les que es donen en la ruptura de parella, que passa per diverses fases. Primer, negació, ira, negociació, tristesa i, finalment, acceptació. La Laura reconeix que encara s'està recuperant.
Passa el mateix moment amb la parella, però amb molt d'amistat, com que sentimentalment jo crec que afecta més. Llavors, uns mesos jo vaig tardar a digerir-ho i a ser conscient de la situació, i a poc ens estem recuperant. Encara fa mal, però sobretot recolzar-me pues, amb les persones amb què encara em quedo, no? No basar-me potser amb el que he perdut, sinó amb les persones que s'han quedat a la meva vida, que jo tinc la meva millor amiga des de fa molts anys, i també recolzament amb la família i tot, perquè també, òbviament, els vaig explicar.
En el seu cas, el recolzament de la família és vital, tot i que es complica quan a vegades se l'ha de trobar pel poble on viuen. Allà, però, afirma que se saluden i tenen una cordialitat pel respecte de tots aquests anys d'amistat. Un tema del que també ha volgut parlar la psicòloga Judit Montfort, qui, tot i donar consells, admet que és molt complicat.
Les pèrdues doncs, són molt dures d'assumir, de patir-les, perquè hi ha un patiment doncs, molt important des que comencem a notar la desconnexió, les sospites, la manca de confiança o la confiança traïda o el que sigui que estigui interferint aquí, doncs això ja comporta tot un patiment de com consideràvem aquella persona i el vincle que hi teníem, a tot el que anem comprovant després.
I és que en una relació de parella moltes vegades es verbalitza el moment de finalitzar la relació, però en canvi en l'amistat això no passa i en molts casos aquest tancament no s'arriba a fer. Hi ha un distanciament, una fredor, una pausa que fa que esperem que en algun moment es reprengui aquell contacte, i això deixa una seqüela emocional perquè esperem el retrobament, com dèiem.
Potser no és un perquè definit, però sí que, o perquè hi ha una distància que es va posant, sigui relacional o sigui una distància social per les circumstàncies, i no té per què ser frustrant, però una pèrdua, una amistat que és una pèrdua, ja hi ha un altre element, vol dir que alguna cosa de mi em vinculava molt amb aquesta persona. Encara que no hi hagi hagut un conflicte, però també pot ser dolorós aquest recomposar-me jo després d'aquesta distància.
Tot i això, recomana que és important donar-se espai i temps per curar aquestes ferides, perquè a vegades es vol anar massa ràpid i normalment hi ha una resistència a deixar anar perquè ja poden trobar una altra amistat com aquella.
De seguida, d'aquí a 3 minutets, escoltem el Sergi Tor, que ens vindrà l'última hora informativa, i tota l'actualitat esportiva ens l'acostarà l'Albert Díez, d'aquí a 3 minutets.
La Linterna.
COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Catalunya i Andorra.
A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al telèfon 93 112 7010 o al Bizum 333 81. El càncer de colon suposa un important problema de salut pública. És molt important establir unes adequades mesures preventives i diagnosticar-lo de forma precoç. Clínica Servidigest ha obtingut el prestigiós segell de qualitat de la Joint Commission International. Disposem d'una unitat d'endoscòpia amb la tecnologia més avançada per realitzar l'estudi i cribatge del càncer de colon. Clínica Servidigest t'ofereix finançament a 6 mesos sense cost en la realització de les proves de prevenció del càncer digestiu. Truca'ns al 625-334-334.
Hipogegant, el rey de los armarios. ¡Fíjese qué terremoto! Armarios de más de 2 metros de alto por 99 euros con casi un metro de ancho. Gran utilidad y calidad. Tenemos más de 100 modelos distintos en existencia y de todas las medidas. ¡Venga a verlos! ¡Le encantarán! Armarios, armarios, armarios. Más de 100 modelos en existencia y de todas las medidas. Se lo podemos entregar y montar en su casa en 48 horas o a su conveniencia. ¡Armarios, armarios, armarios!
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Robert Lewandowski, para Diña, tira gol.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
COPE Cataluña y Andorra.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Minuts i arribem a les 8 en punt de la tarda. Això és la linterna a COPE Catalunya i Andorra. Dilluns de vaga d'autobusos de 24 hores que afecta la mobilitat de milers d'usuaris. Hi ha hagut serveis mínims en hores punta que a primera hora han funcionat amb normalitat, tot i que s'han registrat cues en diverses estacions i aglomeracions en algunes parades de metro. Sergi Tor, quin balanç es fa a aquesta hora de la vaga? Bona tarda.
Bona tarda, Yolanda. Jo crec que el titular seria que la vaga d'autobusos a Catalunya doncs, ha paralitzat, ha provocat cues, però no ha paralitzat, en aquest cas, Catalunya, no? És a dir, que sí que ha provocat doncs, que hi hagi més en ralentització, però no ha paralitzat, no? Els sindicats consideren que ha estat una vaga positiva i necessària i la majoria de viatgers, especialment els del primera hora d'aquest matí, que és quan hi ha més concentració d'autobusos per als desplaçaments cap a les feines i cap als treballs diaris, doncs han mostrat molta sorpresa, perquè desconeixien aquest fet. Com tu molt bé has dit, els nervis i les cues a les estacions han estat la fotografia protagonista. La situació més complicada es dona ja diàriament al litoral de Tarragona, afectada la seva via fèrria per les obres del corredor del Mediterrani, que està provocant molt endarreriment i que el bus sigui ja un mitjà de mobilitat alternatiu. Avui s'ha hagut d'alternar, en aquest cas, amb aquests mitjans de transport, hi ha hagut més endarreriments. Gabriel Gas ho confirmava.
Les altres vegades tu podies, quan arriba l'autobús, agafar el tren i aquesta vegada no ha sigut així. Per tant, perds moltíssim temps. Abans, un viatge de Tarragona a Barcelona podia trigar 1 hora 20 minuts i ara, avui seran 2 hores molt probablement.
És a dir, sempre una acumulació dels viatges el que ha provocat aquesta vaga. Una altra de les viatgeres, Esther Javia, també ha expressat els seus nervis per aquest retard acumulat, i és que era anar a la feina un dilluns al matí. Mm-hmm. Per tant, començar, en aquest cas, ja amb retard el primer dia de la setmana, doncs que no agrada.
Malament.
Hombre, pues yo cuando he llegado aquí, lo primero que he pensado es como no haya un bus aquí parado, a ver qué hago, porque claro, ya a San Vicenç no hay otro enlace. Con el estómago encogido, a ver si el bus arranca o no arranca para llegar a tiempo a trabajar. Y es un lunes, ya empezamos la semana cuesta arriba.
Doncs començar aquesta setmana, no?, d'aquesta manera per a milers d'afectats. Quan dèiem, no ha paralitzat, això sí, l'activitat de Catalunya. Mm-hmm. A Barcelona, aquest migdia, unes 1.000 persones han participat en una manifestació on s'ha reivindicat la jubilació dels 60 anys per als conductors d'autobús. Mm-hmm.
I parlem ara d'educació, perquè aquí a Catalunya acumula problemes importants. L'últim informe PISA, recordem que apuntava que els alumnes catalans havien perdut en els últims 10 anys un curs en matemàtiques i 2 en comprensió. comprensió lectora. L'abandonament escolar prematur és del 14%, superior al conjunt d'Espanya i molt lluny del 9% europeu. A banda d'aquests problemes estructurals, s'ha d'afegir la deficient matriculació de cursos de grau mitjà que deixen alumnes sense plaça i que no segueixen estudiant. De quants alumnes estem parlant, Sergi?
Doncs mira, segons les dades de la pròpia conselleria, un 64,7% de l'alumnat que no va tenir plaça, tot i complir els requisits, han deixat els estudis reglats. Serien un total de 4.373 estudiants. S'afegeix al fet que 30.000 alumnes de formació professional ja han començat ara aquest curs per la falta de designació als cursos demanats. Per evitar aquesta situació, la consellera Esther Niubó anuncia que el pròxim curs la preinscripció i la matriculació seran centralitzades i telemàtiques per garantir que acabi abans que comenci el curs.
Volem acabar amb aquesta situació en què molts alumnes s'acaben incorporant als seus estudis 15 o 20 dies més tard per culpa d'un procés que actualment considerem que s'allarga excessivament en el temps. Això no pot tornar a passar i...
Amb el calendari amb el qual està treballant la Conselleria d'Ensenyament és que l'oferta de places es faci a finals del mes de maig i les tres tandes d'assignacions es facin a finals de juliol. I ja que estem parlant del govern de la Generalitat de Salvador Illa, aquest també ha reactivat avui l'Observatori Català de Justícia. I estem parlant d'un altre tema que agrupa les administracions i òrgans judicials com a objectiu prioritari s'ha marcat a reduir la congestió actual que hi ha als jutjats, que és un altre dels problemes endèmics que hi ha a Catalunya. A més, ha parlat de la multireincidència. El conseller Ramon Espadaler ha anunciat un pla de xoc amb un mes i mig.
Tractarem de multireincidència i Barcelona en el pla de xoc, però voldrem tenir una visió àmplia que anirà, evidentment, com no pot ser d'altra manera, més enllà de Barcelona i més enllà de la cosa penal. I no ho resoldrem només a partir de, creació de nous òrgans.
En el que portem d'any hi ha hagut 4.000 condemnes per delictes de furt a Catalunya, de 6 a 18 mesos de presó, al lladre reincidents per acumular robatoris de valor inferior a 400 euros.
Molt bé, gràcies, Sergi. Que vagi molt bé i ens tornem a trobar demà.
Molt bé, gràcies. Fins demà, Iolanda. Bona tarda.
I després del Sergi Tor, doncs arriba l'Albert Díez amb tota la informació esportiva. Albert, com estàs? Bona tarda.
Molt bé, Iolanda, tu com estàs?
Bona tarda a tothom. Molt bé, doncs mira, comencem setmana i pel Barça doncs arriba plena d'elogis després de golejar el Clàssic.
Sí, és un cop d'autoritat, jo crec que és el que li faltava en aquesta temporada al Barça de Hansi Flick, que és coronar-se, si m'ho permets així, a camp del Real Madrid, del vigent campió de Lliga, del vigent campió d'Europa, després d'una primera part de força igualtat, a la segona va ser una autèntica piconadora al Barça que ja marca 6 punts de diferència respecte al Real Madrid a la classificació de primera, amb uns noms propis destacats i artífex del que molts ja asseguren és un canvi de cicle. Actualitat directa, i després entendreu per què, actualitat directa del Barça, Elena Condis, bona tarda.
Què tal, Albert? Bona tarda. El Barça ha tornat. Miracle Flick. Són alguns dels titulars que destaquen la feina de l'entrenador per com ha revolucionat l'equip en només 3 mesos. 3 victòries en una setmana que s'ha qualificat com a setmana gran, el 5-1 al Sevilla, el 4-1 al Bayern i el 0-4 al Bernabéu. Els seus futbolistes estan encantats amb Flick, destaquen la seva senzillesa, la seva convicció, la seva manera de transmetre les idees i, atenció, Lamine Yamal, com explica el canvi del nou entrenador dins del vestidor.
Lamine, de Hansi Flick, ¿qué podemos decir?
Ah, que es increíble, al final ha venido, ha dado un cambio radical al vestuario, yo creo que se nota la forma de jugar, la forma de disfrutar en el campo, al final todos le tenemos mucho respeto y no ha tenido que gritar ni nada, es algo que se gana solo y nada, que es un entrenador increíble.
Els jugadors a la celebració del Bernabéu li reclamen a Flick 3 dies lliures. Finalment, doncs, no s'ha deixat portar per aquestes peticions i els he dit que només 2, que són suficients. Per tant, tornaran a feina dimecres a la tarda per preparar ja el derbi contra l'Espanyol diumenge a 4:45 de la tarda a Montjuïc.
Gràcies, Condis. És la propera estació pel Barça, Iolanda. Aquest derbi Barça-Espanyol de la setmana vinent. Després tindrem una segona aturada de seleccions o una nova aturada de seleccions i després tindrem un altre derbi, que és el Girona-Espanyol, però anem a pams. Propera estació pel Barça, el derbi davant l'Espanyol.
Molt bé, i aquesta hora, Albert, estem pendents de l'entrega de la pilota d'or.
Sí, del que semblava que havia de ser la pilota d'or de Vinícius i sembla que no acabarà sent així, si és que no hi ha un gir d'última hora. En clau Barça, per això et deia, en clau indirecte a París, tot preparat per conèixer qui guanya la pilota d'or, però també conèixer quins guardons s'emporta el Barça, que en la pilota d'or femenina podem tenir novament premiada a Can Barça. Ho està seguint tot el Víctor Navarro. Víctor, bona tarda.
Bona tarda, companys, i ja estan a la catifa vermella del Teatre de Châtelet els protagonistes, la delegació del Barça molt nombrosa, fins a 14 esportistes avui. El gran reclam primer, Aitana Bonmatí, que pot guanyar la seva segona pilota d'or consecutiva, com va fer Alexia Putellas, que també hi és en aquesta gala, a més del Barça femení nominat a millor club del món, i en la categoria masculina, a més de les jugadores que poden estar en la millor 11, tenim Lamine Yamal, que pot guanyar i és el gran favorit al trofeu Copa millor jove. Després, a final d'any, també és el gran favorit pel Golden Boy. A més, Pau Cubarsí també està nominat al trofeu Copa i Dani Olmo a la pilota d'or. Encapçala la delegació al president Laporta.
Estem pendents, gràcies, Víctor. A prop de les 8 del vespre, hem de destacar que aquesta setmana hi ha equips com el mateix Espanyol o el Girona que debuten a la Copa. Un Girona que suma un nou lesionat. Són 10 ara mateix. És Alejandro Francés, el defensa aragonès, que no va poder acabar la primera meitat del partit de la derrota a Les Palmes per la mínima, i sabem, després de les proves a les que ha estat sotmès, que té una lesió tendinosa a l'isquio. No hi ha temps de baixa, allò que diuen els clubs, l'evolució marcarà la disponibilitat. El Girona té Extremadura el dimecres, demà sentirem Mitchell, i, atenció, partit importantíssim, Girona-Leganés dissabte, 16:45 de la tarda a Montilivi.
Molt bé, doncs més esports a partir de 8:45, en aquesta mateixa sintonia. Gràcies, Albert. Que
gràcies.
Vagi molt bé. Fins demà.
Fins demà, que vagi bé.
Doncs ens acostem a les 8 en punt de la tarda. Nosaltres posem el punt final, però ja sabeu, com cada dia, que la informació continua a la linterna d'Àngel Expósito. Us esperem demà a partir de les 7. Que vagi bé. Bona tarda.